Doncs mira, avui és 4 d'octubre i se celebra el Dia Mundial dels Animals. És una data que la van promoure des de l'Organització Mundial de Protecció Animal amb l'objectiu de frenar l'extinció de moltes espècies. Ja sabeu que pràcticament cada dia s'extingeix una espècie o altra. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Com et deia, dimarts, 4 d'octubre del 2022, hores d'ara, ja acostant-nos als 23 graus. Pràcticament hi som, 23 graus. Ahir els núvols alts van fer que no s'assolís pràcticament els 29-30 graus, però ens vam quedar a 27,5. La mínima d'avui, 12,5, no tan fresca. Veurem si aquesta tendència segueix o no. D'aquí uns segons, està amb nosaltres l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. També farem la repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem del món immobiliari amb l'Antonio Gausí, des de Game Immobiliària. I avui estarà amb nosaltres el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius. Amb ell parlarem, entre d'altres coses, del polígon Torre Blanca, Quatre Pilans, i també del pla de l'estació, entre d'altres coses. A partir de la una parlem de gastronomia i a dos quarts de dues la tertúlia dels polítics. Ja saps, acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Doncs ara busquem aquesta previsió meteorològica, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Déu-n'hi-do, quina... És veritat que de matinada potser fa fresqueta, no fred, parlo de la ciutat de Lleida, però de moment les temperatures són molt benignes, eh?
Sí, sí, des del diumenge, que van tenir un dia extraordinari, amb molt bona visibilitat, que es va enfilar a 29 graus, el temps s'ha estabilitzat, ha deixat de bufar el vent, que tant va bufar el dia 29, el dia del Sant Miquel, i tenim un temps tranquil, assolellat, molt contrastat entre la nit i el dia, encara que una mica menys, perquè les nits no se refreda tant, i durant el dia s'enfila la temperatura, que depèn a vegades 2 o 3 graus dels núvols que n'hi hagi. Però jo ahir havia previsions de que podien arribar a 30 i van quedar 27. Avui n'hi ha menys núvols i de moment estan a punt d'arribar als 23 i amb possibilitats que arriben a 27, 28, 29, potser en algun indret cap al sud del Segrià a 30, podríem fregar els 30, i aquest temps tranquil, assolellat, hem de dir que també han pujat molt les temperatures en alçada, a 2.400 metres on va nevar la setmana passada, doncs tenim mínimes de 7 i 8 graus, dit mínimes.
Sí, sí.
És a dir, que són molt altes. De fet, hi ha inversió, una mica d'inversió tèrmica, de tal manera que este riu de neu ha baixat a 4, però el Baqueira 2.400 s'ha quedat a 7, o Portainer 2.400, al Pic de l'Orre, també 8 graus. Esta situació de temps tranquil que es va interbolint l'atmosfera, que n'hi ha pols en suspensió que ve una mica del Sàhara a tota la península ibèrica, és a dir, redueix la visibilitat, però es manté un ambient tranquil, suau, i es mantindrà fins dijous aproximadament, és a dir, avui, demà i demà passat. Pues sembla que a partir de divendres augmenten els núvols i la possibilitat de pluies febles, disperses, intermitents, poc importants, amb molts indrets no plourà, més aviat cap a la costa que no cap a l'interior, durant el cap de setmana, però ja el perfilarem de cara a divendres.
Ja ho farem de cara a divendres, de moment ja ho veieu que això es manté. Armando Álvarez, cuida't, una abraçada.
Igualment a tothom, que vagi molt bé.
Perquè busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos perquè, lamentablement, ahir, finalment, els bombers van trobar el cos sense vida d'un boletaire de 65 anys perdut al Grau de l'Os, a Riu de Cerdanya. L'home va sortir a buscar bolets amb tres persones més a les 8 del matí i per motius que es desconeixien es va separar del grup després de les 10 i no va tornar al punt de trobada. Cap a un quart de dues, els companys van avisar els bombers, que es van desplaçar amb 10 dotacions a l'indret. Els companys de la víctima van explicar que coneixien la zona i que es movien per zones concretes. Els bombers van començar a buscar per aquests sectors i cap a les 3, un bomber voluntari del parc a Bellver va trobar l'home estès sota uns arbres a uns 3 quilòmetres d'on el grup havia deixat el cotxe. I un veí de Lleida d'uns 44 anys està en presó preventiva des del juny, quan va ser detingut per l'assassinat del vigilant d'una plantació de marihuana a les Borges Blanques. Va ser l'octubre del 2021. El cos de la víctima, un jove de 20 anys de Barcelona, encara no ha aparegut, tot i que se'l va buscar fins i tot amb drons. Tot i això, la Unitat Territorial d'Investigació de Ponent dels Mossos va aconseguir prou indicis per apuntar que el detingut seria l'autor del crim i que van fer que el jutge n'ordenés la presó. El cas està sota secret de sumari i els Mossos investiguen la relació del detingut amb la víctima i els responsables de la plantació que van denunciar els fets. I totes les converses dels veïns del pont de Suert d'avui dimarts giren entorn de l'operació antiterrorista que la Guàrdia Civil va dur a terme ahir al centre històric de la localitat. La majoria dels veïns mostraven sorpresa pel desplegament policial que van veure amb agents armats i acordonant la plaça del Mercadal. Aquest fet va causar molta sorpresa i expectació als veïns. Pere Escoll, per exemple, copropietari d'un bar a la plaça, va explicar que els agents van aixecar els clients de la terrassa del bar i abandonar la zona. La persona que van detenir a Saragossa compartia habitatge al pont de Suert amb la seva mare, però la majoria de veïns no el coneixien i altres diuen solament haver-lo vist algun cop pel carrer. Recordeu que tota aquesta operació està inclosa dins d'una operació antiterrorista duta a terme per la Guàrdia Civil, entre d'altres llocs, al casc antic del pont de Suert. És una operació antiterrorista jihadista. I a la ciutat de Lleida, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha posat en servei la rotonda de la intersecció entre la WL12 i la C12, situada a uns 175 metres d'on s'ubicava l'antic peatge de Lleida de la AP2. La nova rotonda, amb un diàmetre interior de 60 metres i de 80 en la part exterior, s'ha construït per reordenar la circulació en aquest punt i donar més fluïdesa en l'accés a les diferents connexions viàries de la Cruïlla. L'actuació s'enmarca en les actuacions que ha dut a terme el MITMA després que el 31 d'agost del 2021 s'alliberessin els peatges de les autopistes AP2 i AP7 al seu pas per Catalunya. I empreses del Pirineu ofereixen 250 llocs de treball en hostaleria, restauració i turisme per a la campanya d'hivern. Una vintena de firmes es desplacen a Tarragona a una sessió d'entrevistes ràpides per trobar candidats. I això contrasta amb la notícia econòmica del dia, que ens parla de que l'atur a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran creix en 886 persones al setembre i la xifra de desocupats se situa en 19.476 persones.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Pinturas Herreruela, los profesionales en pintura, rehabilitación e impermeabilización de exteriores. Pinturas Herreruela, al servicio del constructor, comunidades y particulares. Suelos de microcemento, sistema SAT en fachada, resina autonivelantes, poliuretanos nivel, membrana en cubiertas. Consulte a Herreruela, pintura, decoración y rehabilitación de exteriores. 662-220-516.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, aquest és el moment en el que parlem del món immobiliari. Ja saps que estem ben acompanyats des de Game Immobiliari. Els trobes a internet, gameimmobiliaria.es, així els trobes. També els pots seguir a les xarxes socials, a Instagram, i els pots trobar a Lleida, a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, a la primera planta, que estaran encantats de que els vagis a visitar per qualsevol tema que tingui relació amb el món immobiliari. I si no, els hi fas un truc, que és la, potser la manera aquella de fer aquell primer contacte ràpid. 973-2300-66. 973-2300-66. Ja saps que hem parlat amb l'Antonio Gausí, de Game Consultora, de Game Promotora, de Game Senior, que en vam estar parlant les darreres setmanes i que en tornarem a parlar, i de Game Immobiliària. Antonio Gausí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Avui, un d'aquells temes que en els que de vegades surten a les converses, que opinem a vegades, però que jo crec que no acabem de saber ben bé el que diem, o no coneixem allò que es diu en castellà los entresijos, de tota la història. Anem a parlar de les permutes, perquè les permutes, suposo que hi ha dos punts en el que la gent li interessa saber més coses. Un, com es fa la valoració per saber si el que estic permutant és exactament el mateix valor, o he d'afegir o m'han de posar complementar diners, i després el tractament fiscal.
Bueno, bon dia.
Bueno, ¿qué es una permuta?
¿Qué es una permuta? Antonio. La permuta, lo más fácil es que pongamos un ejemplo.
A ver.
Yo soy propietario de un solar y me lo quiero vender. Muy bien. Cojo al promotor pertinente que su oferta me interese, que sea la buena. Y de este importe que llegamos al final a definir que vale tanto el solar, quiero partirlo, es decir, una parte, un 50% me la pagas en dinero, en euros, y el otro 50% me lo pagas en inmovilizado, que serían activos. Lo normal es que cuando se hace la permuta, este porcentaje de inmovilizado sea en el mismo edificio que se va a promocionar. ¿Cómo se valora? Bueno, pues en base, pongamos por caso, vale 1 millón de euros. Bueno, pues 500.000 en euros, en dinero, en el momento de la escritura, y 500.000 en función de, pues yo haré una promoción de 12 pisos, cada piso vale X, y entonces, pues te toca dos pisos con dos plazas de parking, y ahí está la negociación después entre el promotor y el interesado en la venta. También puede pasar, que a veces ocurre, que el que permuta, no, o sea, el propietario del solar, no le interesa esperar 2 años, y sabe que ese promotor está haciendo en otra ubicación otra promoción.
No té per què ser el mateix. Ja.
Claro, y digo, pues escolta, de la promoción que estás haciendo en tal calle, me interesa que me permutes allí. Bueno, pues en base a lo que hemos quedado de importe final, ¿qué es lo que te tocaría en este porcentaje? Pues me toca lo que hablábamos, pues mira, yo prefiero un local, o prefiero 3 parkings, o prefiero 2 pisos, bueno, es después negociar. Lo normal de las permutas es entre un 20, un 30, un 40%, más o menos. Desde luego que cada solar tiene su intrínculis y su estudio, ¿no?
¿Pero podemos a hacer una permuta del 100%?
Complicat.
Sí, es complicat, pero legalment existeix, es pot fer.
Sí, sí, cambio el valor del suelo por lo que tú realices después.
Val, i fiscalment, llavors, perquè clar, no és el mateix que jo ingressi 1 milió d'euros per la venda d'un solar.
Sí, però és que després tu tributaràs per lo que, perquè en definitiva
això vull dir, llavors jo acabaré tributant també per,
claro,
per jo que sé, m'han donat 5 pisos que pues, valen 1 milió d'euros.
Claro, ahí tendrás tu IVA consecuente como obra nueva, que es el 10%, en el momento de que él te haga la escritura final de esa compra, porque deja de ser como una compra-venta a partir de aquí. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, tienes propietarios de solar que te dicen, bueno, no quiero esperar, pues entonces permutamos con otros activos. Lo que hay que tener en cuenta en la permuta, dices, bueno, ¿y cómo sujetamos o cómo dejamos atado? ¿De qué manera es el piso? ¿O dónde lo tendré? Piensa que cuando tú vas a hacer una permuta, el promotor ya tiene un estudio realizado del solar. No es el proyecto definitivo, pero ya sabe al 95% lo que le sale. Y entonces el que permuta ya puede elegir sobre plano. Decir, bueno, pues la ubicación de mi piso será esta, tiene 100 metros cuadrados, a lo mejor después tiene 98 o 103, ¿no? Uh-huh. Porque después hay que acabar con el proyecto básico de ejecución. Pero ya sabes dónde tendrás tu ubicación, ya sabes cuál será más o menos tu plaza.
Antonio, jo soc propietari d'un solar, faig una permuta amb un promotor que ha de fer un bloc de pisos i aquest bloc no s'acaba de fer.
Esta és la otra.
Com m'asseguro jo?
La preocupació del...
O sigui, és a dir, qui queda... tu deixes de ser propietari del solar encara que no s'hagi acabat la construcció.
Sí. Este también es la preocupación del que permuta, claro. Es decir, bueno, y si este promotor no acaba y deja la promoción colgada, tú siempre tienes la carga sobre en escritura de compraventa del solar, cuando él te entrega la parte de dinero, tú generas esa carga sobre esos pisos que se han pactado o sobre lo que se haya pactado. Pues dos pisos o tres pisos o un local comercial, tú a nivel registral siempre tendrás la carga. ¿Qué pasa? Que después, que eso ya es entrar en mucho detalle, el banco que le da la hipoteca al promotor sobre esa entidad, sobre esa finca registral, no podrá generar la carga porque ya la tiene inicialmente la permuta como garantía de que por mucho que tú te marches, el que venga después, yo siempre tengo derecho sobre eso. Pero después esto hay muchas maneras de atarlo, esta seguridad hacia el que permuta, No hay problema.
Doncs escolteu, jo t'ho dic perquè potser creus que mai serà el teu cas, però no se sap mai. Pots heredar, per exemple, un solar, per exemple, o una casa antiga que sí. el que és valuós són els metres quadrats, no l'edificació que hi ha, i a la millor tu, escolta, és que no tens diners per engegar res allí, però trobes un promotor que diu, escolta, jo sí... però no et puc pagar pel solar, doncs escolta, fem una permuta. Vull dir que no és una operació tan estranya, eh? S'ha d'estudiar bé, i com que són, és el que diem sempre, són operacions doncs, fortes, no és anar a comprar una barra de pa, enteneu-me, sí, eh? Sí. Doncs jo crec que el millor sempre és estar ben assessorats, i per estar ben assessorats, 973-230066, 973-230066, a Gama Immobiliària tens a l'Antonio Gausí i a tot el seu equip que t'assessoraran de manera personalitzada, perquè aquí sí que cada cas és un món, t'explicaran, escolta, vigila'm això, tira per aquí, millor fes això... Et portaran de la mà, escolta, a Gama Immobiliària. Estan l'alcalde Rovira Roure, número 14, a la primera planta, i el telèfon recorda, 973-2300-66, gamaimmobiliaria.es. Que fer una consulta no costa res, eh? I a més, recorda que t'atenen de manera personalitzada. Si coneixes a l'Antonio, li dius, t'escolto a la ràdio. Això també té la seva gràcia. Li acabes de posar veu, ahí, cara a la veu que escoltes aquí els dimarts, eh? Antonio Gausí, com sempre, un plaer.
Un
gràcies.
Plaer. Moltes gràcies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Necessito un recanvi pel meu cotxe i no sé on anar.
Doncs a Desguaces Pedrós trobaràs tots els recanvis que necessites per al teu vehicle. Vine a Desguaces Pedrós. Recanvis revisats i garantits. Desguaces Pedrós, al polígon industrial al Segre, al 973-20-0492 o a desguacespedros.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, i ara sí que ja ens acostem a la una de la tarda, tal com t'havia explicat al principi del programa. Està amb nosaltres Toni Postius, regidor d'Urbanisme i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida. Toni, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, mira, perquè és una entrevista que tenim pactada des de fa moltes setmanes, però l'actualitat mana i ha anat així. Parlo del govern de la Generalitat, on les coses estan com estan. No entrarem, perquè no és l'objectiu d'avui, però sí que hi ha una pregunta o una situació que sí que t'afecta, entenc, com a militant de Junts per Catalunya, i és ja aquesta... Ja s'ha decidit la pregunta que es farà a la militància, que és si vols que Junts segueixi el govern.
Correcte.
No sé si tens clar ja...
Bé, jo ho he dit sempre, des de bon principi, de fet no és nou, sempre he estat un gran defensor de la unitat del moviment independentista. De fet, en les darreres eleccions municipals vaig ser el primer que vaig demanar a tothom del món sobiranista que anéssim plegats amb una sola candidatura, i penso que al final el que ens demana la ciutadania és que més enllà de les baralles polítiques d'uns i altres, les persones que estan al capdavant de les institucions s'asseguin, pactin, dialoguin, arribin a acords i que no oblidin justament que el mandat de l'1 d'octubre és molt clar i que, per tant, se n'ha de donar compliment. Però a la vegada també hem de ser conscients que tenim una situació social molt complicada com a conseqüència d'aquesta crisi econòmica. A mi em para molta gent pel carrer que ha rebut factures de la llum desorbitades d'aquest mes d'agost, d'aquest mes de setembre, negocis que diuen, escolta, pagava 2.000 euros de llum, no?, de negocis, i ara m'ha arribat una de 3.000, a l'hivern no sé com ho faré. I, per tant, també hem de ser conscients que s'ha de donar resposta, i, per tant, jo crec que estant dins del govern es pot ajudar molt més que no pas a sortir-ne, bàsicament perquè al final quan pots governar és quan pots prendre decisions, és quan pots ajudar, és quan pots orientar la política, i a més des d'aquí Lleida jo crec que també s'ha pogut notar un canvi molt important amb el fet de que molts dels projectes que avui en dia, i que suposo que en parlarem després, tiren endavant a nivell de ciutat, no són fruit de l'atzar.
O sigui que sí.
Sí, vull dir, ja ho he dit al començament.
Que sí. En parleu, això, a nivell municipal, junts amb Esquerra, Toni Postius i Miquel Pueyo, per exemple?
Bé, jo crec que...
Però al final és Esquerra i Junts igualment, però sí, a escala de Lleida.
Fa temps que vam acordar els socis del govern municipal, sobretot des de la sortida dels comuns, que procuraríem aïllar-nos del que és el context nacional, perquè moltes vegades té unes dinàmiques que no tenen res a veure amb el context municipal, i per tant jo he de dir que la relació amb els socis d'Esquerra és bona, és correcta, evidentment, amb algunes qüestions discrepes, però ho fem en la intimitat, no públicament, perquè al final el que la gent no li agrada és que els polítics acabin discutint entre ells, no?, i sobretot quan són socis, que costa molt d'entendre, i per tant tenim un projecte de ciutat, molts projectes en curs, i el que ens demana la ciutadania, doncs, és que els acabem de fer i desenvolupar.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, parlar d'aquest tema d'actualitat, n'hi ha dos altres que tocarem, que amb això ja segur que ens quedarem sense temps. Un és el tema del polígon Torreblanca Quatre Pilans i l'altre tot el tema que envolta a l'estació de Lleida. No actuació a l'estació de trens en si, sinó tot el que envolta. Ja sabeu, estació d'autobusos, aquest nou centre comercial a priori que ha d'anar al centre de, a la zona de l'estació, i després, doncs, la remodelació de tot plegat. Si et sembla, comencem pel tema del polígon Torreblanca Quatre Pilans. Félix Larrosa, cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida, feia unes declaracions en les que deia que s'havia de tornar al projecte inicial de 700 hectàrees d'afectació per mantenir els usos de l'horta i d'algun propietari que hi ha que no està conforme. Anem a posar les xifres perquè la gent entengui per on estem, o sigui, de què estem parlant.
Correcte.
Polígon Torreblanca Quatre Pilans, que preveu dos zones, per entendre'ns. Eh? Mm-hmm. La primera, que és la de la que estem parlant, que és la immediata, que és Torreblanca.
Correcte.
Que és la que està més allunyada de la ciutat.
Correcte.
Aquesta, o sigui, això dels 700 hectàrees, estem parlant d'aquesta, de l'altra, de la suma...
Sí, jo la veritat és que també quan ho he vist no he acabat d'entendre ben bé això de les xifres, perquè quan un analitza el pla director que s'ha aprovat inicialment i que està en tràmit d'informació pública, de les 1.280 hectàrees de perímetre que té aquest pla director, solament se n'afecten 400. Per tant, la resta queden completament lliures i la vida continua exactament igual com fins ara. És a dir, si són parcel·les rústiques, si poden continuar desenvolupant l'activitat com a tal. D'aquestes 400 hectàrees, bona part ja són de titularitat pública, perquè fa 15 anys l'Ajuntament, conjuntament amb l'Incasol, van adquirir aquestes finques, i per tant és el sector que ara es desenvoluparà per donar cabuda a grans empreses que volen venir a la nostra ciutat i també a empreses de Lleida que volen créixer, i avui en dia no hi ha sòl industrial disponible perquè ho puguin fer. Ah, vull recordar que fa 6 mesos es va plantejar, bueno, va sortir un estudi de la Cambra de Comerç que va causar un rebombori a tot el país, no?, que moltes empreses marxen de Lleida, se'n van cap a la Franja perquè no hi ha sòl industrial. I, per tant, Torreblanca Quatre Pilans ve a resoldre també, des d'aquest punt de vista, aquesta necessitat. A mi el que em sorprèn del Partit Socialista i del cap de l'oposició és que s'oposen absolutament a tot. Diuen no a Torreblanca, diuen no a l'estació d'autobusos nova, diuen no al pla de l'estació, diuen no a fer un nou pavelló a la fira, diuen no a rehabilitar el Palau de Vidre, diuen no a tot. I, per tant, et dones compte que, al final, molts dels projectes que fa tants anys que en parlem, com la necessitat de créixer un sòl industrial o de disposar d'instal·lacions o una estació d'autobusos digna, doncs, si no s'ha tirat endavant, on arriba la conclusió és perquè no hi va haver mai voluntat per part del Partit Socialista de tirar-ho endavant. perquè al final nosaltres no hem fet màgia aquest mandat. L'únic que hem fet és treballar, treballar i treballar perquè aquests projectes que portaven dècades al calaix tiressin endavant. I en aquest aspecte, jo sempre m'agrada recordar, al final, el polígon de Torreblanca Quatre Pilans és un polígon adreçat a atraure empreses del segle XXI, mediambientalment sostenibles. Fa sortir ara, no fa gaire, que el mes de juliol va venir, i vaig estar-hi present, una empresa nord-americana que va venir de l'altra banda de l'Atlàntic, a Lleida, i després anava a fer ruta amb d'altres països, perquè volia implantar-se a Europa, no a Lleida o Catalunya, sinó a Europa, i van venir aquí perquè volien veure els terrenys de Torreblanca, i era una empresa que fabriquen vàlvules artificials per al cor. I, per tant, anem a lluitar per empreses de valor afegit i empreses que, justament, ens permetin retenir el talent, retenir la nostra gent jove i poder atraure, evidentment, també llocs de treball qualificats. Jo sóc d'una generació que, vaig acabar els meus estudis a Dinamarca, i els meus pares, quan acabava els meus estudis, em van dir que no tornés. És molt trist, però aquesta situació s'ha reproduït en molts casos, en moltes famílies. Jo tinc quasi tots els meus amics fora de Lleida, però ara s'han casat, tenen fills i voldrien tornar a la nostra ciutat, perquè és una ciutat còmoda, i tens la família, és una ciutat també econòmica, en comparació d'altres llocs. Torreblanca i aquests 12.000 llocs de treball que es pretenen crear, justament el que fa i el que farà és això, és crear futur per a la nostra gent jove i poder fer un salt importantíssim. I, per tant, jo el que demano a tothom és responsabilitat, des del punt de vista que entenc que quan es produeix una transformació del sòl pugui haver-hi persones afectades. Això ha passat sempre, és a dir, quan es va fer el barri de la Copa d'Or hi havia torres i ara hi ha pisos, o quan es va fer el barri de Balàfia, o quan s'han fet molts barris de la nostra ciutat. Però justament, també hem de ser conscients de que des de que aquest pla director que el tramita la Generalitat, dels 10 de tot aquest àmbit, només hi ha 10 habitatges que estan afectats i a data d'avui només n'hi ha 4 que estiguin legalment implantats. Per tant, s'ha fet una feina per intentar, dels 80 habitatges que hi ha tot aquest àmbit, de deixar-ne majoritàriament tots ells fora de l'àmbit. I, per tant, jo crec que el que és important és que nosaltres, com a ciutat, no ens fotem un tret al peu des del punt de vista de treure inversions. A mi el que em sap més greu de tota aquesta polèmica és que fa 15 dies ens va trucar la consultora americana que acompanyava justament amb aquests inversors al juliol, dient, escolteu, voleu que vinguem o no? O us tachem de la llista perquè ara resulta que la ciutat decideix que no vol sòl industrial?
De quins plaços estem parlant, per cert?
El pla director, la previsió és que es pugui aprovar definitivament aquest desembre i que a partir del primer trimestre de l'any que ve, doncs, si hi ha alguna empresa que es vulgui instal·lar, doncs ja pugui tramitar la llicència d'obres. Vull dir, parlem de plaços molt curts. Per què? Perquè aquesta gent el que et demanen també és certeses en els terminis. No faré o no, no, no. Vull dir, ells et demanen un calendari molt concret i molt específic. I per això tenim tanta pressa. Tenim pressa perquè les oportunitats ara hi són i poder-les aprofitar vol dir ser rigorosos i fer bé les coses.
Sí, podem estar parlant que el 2023 es podria urbanitzar
la zona.
I el 2024 tenir alguna activitat.
Correcte, podria ser perfectament.
Tot això ve acompanyat del tema de... d'una estació de tren...
d'una estació de mercaderies. Correcte, d'una estació de mercaderies. Tenim la sort que per l'àmbit del polígon de Torreblanca, Quatre Pilans, passa una línia ferroviària llarga i recta, no? I per tant això permet fer una estació de mercaderies de fins a 1.500 metres de longitud, que faria que fossin bastant únics a nivell de... no de l'Estat, però no n'hi ha gaires que tinguin aquesta possibilitat. I això ens permet una cosa fantàstica, i aquí hem rebut gent de tot arreu, de casa nostra, que et diuen, escolta, amb la Unió Europea ens exigeix que a partir del 2030, com a mínim el 30% del trànsit de mercaderies que avui en dia es fan camions, pensem la fruita, tot el que s'exporta des d'aquí, s'haurà de fer amb tren. I avui en dia ja s'està planificant, i l'estació de mercaderies aquesta ja ho contemplarà així, que el camió doncs, pugui pujar directament sobre el tren, faci el seu trajecte, per exemple, fins a Alemanya, i quan arribi a Alemanya baixarà i se n'anirà a descarregar, tornarà a pujar el tren carregat amb el que sigui i tornarà cap aquí, no? I avui en dia, estacions preparades per poder fer això no n'hi ha cap, o n'hi ha ben poques. Podrem ser els dels primers, i per tant ser dels primers vol dir poder ara aprofitar moltes oportunitats que es presenten, perquè el món està canviant molt ràpid, i hi ets o no hi ets, i per tant fa 15 anys que parlem de Torreblanca.
Però, Toni Postius, hores d'ara, té certesa de que això es farà?
Sí, sí, estic convençudíssim. Ah. És a dir, el pla director s'ha aprovat inicialment, estem ara en un punt d'un tràmit d'informació pública, acabarà el 7 de novembre, se resoldran les al·legacions i s'aprovarà definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Catalunya i, per tant, és un projecte declarat estratègic a nivell de país i que jo crec que més enllà del soroll mediàtic i del, i de la política de, diguéssim, del no a tot, del Partit Socialista, doncs una gran majoria de ciutadans i ciutadanes el que volen és que els seus fills tinguin futur, i jo el que vull pels meus fills, el dia que en tingui, és que no els hagi de dir el que els meus pares em van dir. I fer-ho possible depèn de nosaltres. Per tant, pensant en el present, però també tenim l'obligació de pensar en el futur.
Un altre dels temes que segueix, doncs, amb debat i que segueix calent és tot el tema que té a veure amb el pla de l'estació, per entendre'ns.
Sí.
Pla de l'estació que parlem de moltes coses, al final.
Sí, es barreja el que és l'estació d'autobusos amb el que és el centre comercial i el cobriment de les vies del tren i resoldre tot el que és una gran ferida que encara tenim a la ciutat.
Estació d'autobusos, això està aprovat?
Això està aprovat, per exemple, és una de les altres projectes que el Partit Socialista i el senyor Larrosa han dit que no, que no els agrada tampoc, ells voldrien quedar-se al baixador actual que tenim al carrer Saracíbar, que tots sabem l'estat lamentable en el que es troba, no? I això demostra molt, eh? Com és que Lleida hem tingut durant 50 anys una estació d'aquestes? Pues perquè el Partit Socialista ja li està bé. Amb la Generalitat es construirà ara una nova estació d'autobusos que hi haurà una inversió de més de 40 milions d'euros. Fins i tot el ple socialista es van posar en dubte de que ens gastéssim o que es gastés la Generalitat 40 milions d'euros. Escolta, i per què hem de tenir una estació d'autobusos de 10 milions? Que no ens mereixem el millor nosaltres, igual que d'altres poblacions? Doncs tenim aquest projecte que permetrà arranjar tot el que és aquella zona de l'entrada a la ciutat que avui en dia està en molt males condicions. L'edifici de la Meta passarà a mans nostres. A més, resoldrà un problema de mobilitat que tenim avui en dia, perquè el 80% dels autocars que paren avui a l'estació d'autobusos Pella, el Baixador, avui en dia ja ho fan a la Príncep de Viana, ho fan a la Rambla de Ferran, i per tant, en comptes de parar fora, que tallen un carril moltes vegades, el que ho faran és parar dins.
I si hores d'ara, abans d'arribar aquí al Baixador, fan una... alguns
depèn,
fan una parada.
De vegades n'hi ha alguns que paren a
la sortida.
Sí,
no?
Vull dir, o un sentit o l'altre, però quasi tots ells paren a l'estació de tren. Perquè justament el que es busca és aquesta intermodalitat i, per tant, això farà de que hi haurà un petit increment del que és el trànsit a Príncep de Viana, però no hi haurà un canvi significatiu perquè és que avui en dia ja tenim aquesta aturada dels autocars quan paren a l'estació d'autobús, a l'estació de tren, doncs perquè hi ha molts viatgers que volen, van a buscar el tren, sobretot dels pobles, no?, i d'altres poblacions que venen cap aquí. En paral·lel, nosaltres hem estat treballant de forma discreta, de forma rigorosa, com desencallar el pla de l'estació. També un gran projecte que feia molts anys, s'ha de fer el cobriment de les vies, el centre comercial, desencallar, diguéssim, tot allò d'allà que tant se n'ha parlat i que tanta, diguéssim, unanimitat ha generat, però que els governs socialistes van ser incapaços, ni quan manaven els seus ni quan manaven els altres, de tirar-ho endavant. Nosaltres hem treballat durant 3 anys per fer-ho possible. Un projecte de 150 milions d'euros que contemplarà fer un equipament comercial important en aquella zona, permetrà fer el cobriment de les vies llargament reivindicat i que no s'ha tirat endavant tampoc.
El cobriment de les vies que parles és...
Des de Pont de Comtes Urgell fins
a
l'estació.
Pràcticament l'estació.
Correcte.
No?
I a més, també permetrà accés a l'estació des del costat de Pardinyes. Per tant, avui en dia tots els vehicles o totes les persones que volen entrar a l'estació ho han de fer per la plaça Ramon Berenguer IV, per Príncep de Viana. Amb aquesta possibilitat el que farem és que també s'hi pugui accedir des del costat de Pardinyes. I, per tant, capgirarà completament com un mitjó aquella zona. Periodista l'altre dia em preguntava, ostres, i com us heu fet, no? Que heu fet de diferent del que han fet els governs socialistes anteriors? Doncs, bàsicament, treballar des de la discreció, ser rigorosos i tenir molt clar que aquest és un projecte que cal tirar, que calia tirar endavant. La pregunta que s'hauria de fer, i que ens hauríem de fer tots, és com és que aquest govern, en 3 anys, en 2 anys de pandèmia, ha estat capaç de desencallar projectes històrics com el pla de l'estació, l'estació d'autobusos o l'ampliació del sòl industrial a la nostra ciutat, i les corporacions anteriors, malgrat feien grans anuncis, no ho van arribar a fer mai. Jo crec que la conclusió és que massa vegades s'afirmava que es volia fer el pla de l'estació, no sé quantes coses més, però no hi havia cap tipus de voluntat. I, per tant, és un moment clau i és un moment cruïlla. I a les properes eleccions haurem de parlar d'aquestes coses. Perquè també tornarem a contraposar el model de volem el futur, volem una ciutat del sí, o volem una ciutat de tornar al passat, de tornar a tot aturat. No? Vull dir, de no volem una estació, no volem sol industrial, no volem la nova fira, no volem res, no? Escolti, jo no m'identifico i no estic això, i no estic en això en política per precisament no fer res.
El pla de l'estació sí que no, entenc que no és tan immediat com l'estació d'autobús.
La setmana passada ja es va publicar l'anunci previ per fer la modificació del planejament. Aquest octubre, novembre, farem l'aprovació inicial de la modificació del planejament i al desembre tindrem ja els plecs redactats per iniciar la licitació. Per tant, anirem bastant ràpids des del punt de vista de la tramitació. Soc d'una manera de fer, i els que em coneixen en són conscients, que no faig anuncis gratuïts, sinó que quan s'explica i s'anuncien les coses és perquè estan treballades, ben falcades, evidentment sempre poden sortir, diguéssim, imprevistos, però en aquest cas els projectes són solvents i, per tant, arribarem a les eleccions municipals, esperem amb l'adjudicació ja, i, per tant, podem estar amb obres també de cara l'any vinent o el següent. Vull dir, tireu endavant.
Amb el regidor de mobilitat, amb el Joan Ramon Castro, que ha estat aquí a les tertúlies darrerament, doncs ha sortit molt el tema de la mobilitat, d'aquestes obres que s'iniciaran al novembre de Rambla d'Aragó i Prat de la Riba, de treure carrils, augmentar carrils bici, etcètera, etcètera, i sempre surt, és un altre tema recurrent, el tema de la mobilitat a l'estació, a la zona de l'estació. És un tema que em consta que amoïna molta gent, perquè hores d'ara ja és un... Hi ha unes hores al llarg del dia que ja és complicada la circulació per aquella zona.
Correcte.
Si li afegeixes un centre comercial, l'estació d'autobusos i tot plegat, no sé si ha d'haver canvis també a la zona d'escarres.
Jo crec que la mobilitat de tota aquella zona l'hem de pensar en global. És a dir, fins ara només tenim... o pensem amb el frontal de Príncep de Viana, amb Ramon Berenguer IV, Cruïlla de Rambla Ferran, amb Príncep de Viana, on tenim la parada de taxis, on tenim aquell aparcament de superfície, i per tant només visualitzem això d'aquí. Amb la implementació del pla de l'estació, la mobilitat de tot l'àmbit canviarà. El fet de que pugui haver-hi accés a tot el que és la zona de l'estació des del costat de Pardinyes...
És que a la zona de Pardinyes hi ha molt terreny per fer pàrquings...
Correcte, és que és a dir, el pla de l'estació contemplarà fer un gran aparcament subterrani al costat de Pardinyes, fer ampliació de l'aparcament que avui en dia tenim al costat de Príncep de Viana fins a arribar sota el pont, permetrà accés directe a l'estació des del costat de Pardinyes, i per tant la mobilitat l'haurem d'entendre d'una manera diferent a com està dissenyada fins ara, perquè fins ara tot és molt provisional, és a dir, no hi ha un ordre perquè tampoc no s'havien arribat a implementar. Per tant, serà un canvi molt important i que jo crec que serà un pas endavant de gegant per a la nostra ciutat i sobretot per la zona de la Rambla de Ferran i pel nostre eix comercial, que justament aquest equipament comercial complementarà molt i molt bé el que és el nostre eix comercial, i per tant que els ciutadans o les persones que vinguin a Lleida doncs entrin a la nostra ciutat. Molta gent podrà venir en tren, no?, anar a comprar al centre comercial, i per tant pensem que a partir de l'any vinent s'ha d'aplicar la zona de baixes emissions, que obliga a totes les ciutats de 50.000 a adoptar mesures. Ja hem dit que a Lleida no s'implementaran de manera immediata, però hem de ser conscients de que Europa ens exigeix, ens agradi o no, canvis en la forma de moure'ns. L'any que ve també acaba la concessió d'autobusos, per tant serà un bon moment també per acabar o fer un replantejament general del transport públic a la ciutat, i per tant hi haurà canvis en relativament curt termini respecte de com ens movem, com ens desplacem i com fem ciutat, a més amb una ciutat que és còmoda com Lleida.
Sí, que... L'any que ve també hi ha eleccions al maig.
Sí, evidentment, vull dir...
Amb el qual estarem en campanya, en precampanya, campanya i amb decisions importants per la ciutat properes abans o després de les eleccions.
Sí, la veritat és que els fons europeus ens exigeixen que moltes de les obres que els diners que se'ns ha donat estiguin executats abans del mes de febrer-març, i per tant, els propers mesos veurem canvis importantíssims, com per exemple, una cosa històrica que farem en aquesta ciutat, com és arreglar l'avinguda d'Indústria al polígon del Segre.
Sí.
No? Vull dir, quants anys fa que parlem del polígon del Segre i l'estat lamentable en què es troba? Pues ara hi portarem carril bici, arreglarem les voreres, arranjarem allò, i farem una cosa tan extraordinària com portar aigua potable. Atenció en quin punt estem. No? És a dir,
és el polígon del Segre.
És el polígon del Segre. És que la realitat, durant 40 anys, el Partit Socialista a la ciutat va ser deixar que el sector empresarial acabés fart i marxés a desgana de la desídia que tenia l'Ajuntament a l'hora de dedicar 0 euros al teixit econòmic i productiu. Pues hem estat treballant intensament amb l'associació d'empresaris del polígon i portarem aigua potable, clar que sí, i arreglarem les voreres i portarem fibra i posarem el polígon al segle XXI, per tant, moltes coses.
Va, que ens plantem a la una, ja veieu que obrim temes i d'un tema passem a l'altre, el qual és bo parlar de coses de Lleida i buscar diferents punts de vista. Avui el punt de vista que hem tingut aquí sobre la taula és el del primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, Toni Postius. Toni, escolta, gràcies per venir i...
Gràcies a vosaltres.
Seguim parlant, evidentment.
Gràcies.
I nosaltres que ens plantem ja a la una de la tarda, després hi tornem amb la gastronomia. Avui no te'l perdis, el de gastronomia, que t'agradarà i molt, eh? T'agradarà i molt. I a dos quarts, la tertúlia dels polítics, mira, parlarem de tot. Igual acabem parlant de política fins i tot.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Esta es la historia de un acuerdo anunciado porque realmente no entraba en los planes de nadie que PSOE y Podemos no limaran asperezas y acordaran finalmente los presupuestos generales del Estado. El tira y afloja de las últimas horas era más una escenificación que un desencuentro real, que no les conviene además a ninguno. Es la antesala de la fotografía que hoy se han hecho Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz para anunciar un acuerdo a las cuentas públicas que tienen un techo de gasto de 198.000 millones de euros. Vuelven a subir, ¿eh? Lo hacen un 1,1%, a pesar de que deberíamos estar pensando en contener el gasto por lo que pueda pasar. El gobierno habla de aumentar el gasto social y nadie se opone a que en una situación económica complicada, como es la que estamos atravesando ahora mismo, pues ayude a las personas más necesitadas y más todavía en esta situación de constante subida de precios con la electricidad o el gas por las nubes. Pero esto del gasto social es una categoría muy genérica en la que entran muchísimas cosas. En este cajón cabe de todo. Pueden estar esas ayudas necesarias, pero también las ocurrencias pasajeras de turno que aportan más gasto que resultados reales y de las que luego ya nadie se acuerda. Por cierto, el incremento del 2% en defensa que prometió Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN no aparece en los presupuestos como tal. Será a través del Consejo de Ministros cuando se vayan aprobando partidas extraordinarias hasta llegar, en teoría, a esa cifra comprometida. A esto se opone firmemente Podemos, que ya sabes que ha rechazado el envío de armas a Ucrania y también el papel de la OTAN. El otro punto de fricción era la ley de la vivienda. Podemos dijo que sin un acuerdo en esta materia no habría presupuestos, pero al final la formación morada ha cedido y este asunto ha quedado fuera del acuerdo. Esta ley es una de las grandes apuestas de Podemos que la parte socialista del Ejecutivo pretende moldear. Por ejemplo, el PSOE trata de incluir una medida que contemple el desahucio en 48 horas para casos de ocupación de viviendas y Podemos se opone. De todas formas, no hay que dejarse llevar por el marketing político. La foto que importa en estos presupuestos no es la que hemos visto hoy entre Sánchez y Yolanda Díaz. La fotografía importante es la que tiene que negociar ahora el gobierno con los independentistas catalanes de Esquerra, con Bildu o con el PNV. Sin estos votos en el Congreso no habrá presupuestos que valgan, por mucho que se hayan pactado con Podemos. Así que ahora empieza la verdadera negociación. Que el gobierno quiere votos, eso lo sabemos. Lo que no conocemos todavía es a qué precio. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y empezamos con una buena noticia, la que nos llega del turismo. El número de turistas internacionales que visitó España en agosto ha crecido casi un 70% con respecto al año pasado. Se ha notado, Pilar, el fin de las restricciones relacionadas con el coronavirus. En agosto llegaron casi 9 millones de turistas a España, una cifra importante, aunque todavía no han alcanzado a las de 2019 antes de la pandemia. Los más numerosos han sido los británicos, seguidos de franceses y de alemanes. Y hablando de extranjeros, ya conocemos el premio Nobel de Física física que va para el francés Alain Aspect, para el estadounidense John Clauser y el austríaco Anton Zeilinger. Se lo han dado por su trabajo pionero en la ciencia de la comunicación cuántica, que dicen es el futuro en campos como la informática. Este galardón incluye 10 millones de coronas suecas, unos 930.000 euros. No está mal. Más conocido que estos físicos, para el público en general, es el diseñador de moda Francis Montesinos, de 71 años. Es noticia, Pilar, porque ha sufrido un asalto violento en su domicilio de Llíria, en Valencia, en el que los asaltantes la han maniatado a él y a otra persona que había en la casa. Montesinos ha sido trasladado al hospital con una crisis de ansiedad. Y hoy se ha estrenado en el Vaticano un documental titulado La Carta, sobre el poder de la humanidad para detener la crisis ecológica. Esta película, con imágenes inéditas del Papa Francisco, explora temas como los derechos de los indígenas, la migración climática y el liderazgo de los jóvenes en la acción sobre el clima y la naturaleza. Y el Papa ha aceptado la renuncia del obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, que el pasado 3 de septiembre cumplió los 80 años. Fue presidente de Cáritas en América Latina e impulsor de la canonización de Óscar Romero, y en 2017 se convirtió en el primer cardenal salvadoreño que, con 80 años, deja de ser cardenal elector en un futuro cónclave.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y Lopetegui ante su último partido en el Sevilla.
El Sevilla tiene decidido el cambio del entrenador justo después del partido de este miércoles contra el Borussia Dortmund, y a esta hora está en rueda de prensa Julen Lopetegui. Sevilla, José Manuel Oliva.
Sigue esa comparecencia de Julen Lopetegui en la previa del partido de mañana ante el Borussia Dortmund de la Liga de Campeones. Va a ser su último partido porque, tal y como viene contando la cadena COPE, ayer en la reunión que mantuvo el Consejo de Administración se acordó el relevo en el banquillo del Sevilla, que Lopetegui mañana dirija su último partido y que a partir del jueves el nuevo entrenador sea Jorge Sampaoli, que podría viajar a España en las próximas horas. Le acaba de preguntar en sala de prensa Víctor Fernández al técnico del Sevilla qué le parece dirigir mañana al Sevilla ante el Dortmund, sabiendo que Sampaoli está de camino para relevarle en el banquillo el jueves.
Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Prefiero guardármelo dentro de la responsabilidad que tengo como entrenador de un gran club como es el Sevilla, y la de afrontar el partido de mañana con la mayor de las energías. Es lo que hemos hecho durante 169 partidos y voy a seguir siendo fiel en el partido 170. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla.
Hoy a las 9 de la noche en la Liga de Campeones, Inter de Milán-Barcelona y Brujas-Atlético de Madrid. Desde las 8 y media lo contamos en tiempo de juego. En la Liga, el Elche destituyó a Francisco después de perder con el Rayo Vallecano. Informa Jero Tormo que el club ha mantenido contactos con Paco López y que es también una opción el argentino Becacece. Y el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, acaba de perder en el torneo de Astana con Goffin 7-5 y 6-3. Llevaba 62 partidos ganando al menos un set.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 7 minuts per sobre de la una d'aquest dimarts 4 d'octubre del 2022. Hores d'ara, estem ja als 24 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada també a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, i de seguida està amb nosaltres el Felip Urbano, que és el nostre sommelier, i amb ell ja saps que parlem de gastronomia. Avui, de veritat, no t'ho perdis. No parlarem de vins ni de cap beguda relacionada, sinó d'alguna tipus de... que no sé com dir-ho. Mira, t'ho faries diumenge al matí. És el moment estrella de la setmana. Ho pots fer quan vulguis, eh? Però diumenge, per esmorzar, és el que et pots arribar a fer, del que parlarem avui, va, a la gastronomia. I a partir de 2:15, no sé si t'he ajudat o t'he complicat més la vida, i a partir de 2:15, tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Va, a la 1:08, busquem aquesta previsió meteorològica, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia avui amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars, avui amb unes temperatures que són lleugerament més baixes, amb unes màximes que rondaran els 28 graus a Lleida, capital, ja Balaguer, els 27 a Tàrrega, els 26 a la Seu d'Urgell, i avui la màxima serà de 24 graus a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i predominarà la component sud. Si parlem ara de la jornada de demà dimecres, esperem un dia també de temps estable, amb cels poc ennuvolats o clars, tot i que creixeran núvols d'evolució diurna durant la tarda al Pirineu. Per últim, les temperatures màximes demà no canviaran gaire, amb màximes que seran de 28 a Lleida capital de Balaguer, de 27 serà la màxima a Tàrrega i de 25 a la Seu d'Urgell a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una repassada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Com vas escoltar ahir a la nostra radiografia, la nostra tertúlia d'esports, estàvem amb Xavi Pérez, que parlava de que hi ha la plequeta aquest cap de setmana. Doncs mira, el que t'he d'explicar té a veure amb la plec del Caragol, però del 2023, ja que se celebrarà el primer cap de setmana de juny en lloc de fer-ho el darrer de maig. Aviam, hi ha eleccions al mes de maig, i per tant, doncs això podria ser un problema. La Federació de Colles de la Plec del Caragol de Lleida ha hagut de prendre aquesta decisió per evitar, doncs, que coincideixi amb les eleccions municipals previstes pel 28 de maig de l'any vinent. D'aquesta manera, la 42a edició de la Plec del Caragol tindrà lloc entre el divendres 2 i el diumenge 4 de juny, mentre que la Setmana Cultural prèvia es desenvoluparà des del dilluns 29 de maig fins al dijous 1 de juny. Segur que ja ho saps, però per si de cas, doncs ja pots anar fent-te agenda. Del 2 al 4 de juny, la Plec del Caragol del 2023, la edició número 42. Amb successos, ja saps que finalment han trobat mort un boletaire de 65 anys que s'havia perdut al Grau de l'Os, a Riu de Cerdanya. També que segueix empresonat un home per l'assassinat del vigilant d'una plantació de marihuana a les Borges Blanques. El cos de la víctima encara no ha aparegut i el cas està sota secret de sumari, tot i que tots els indicis que van presentar els Mossos d'Esquadra van fer prendre la decisió al jutge de que segueixi empresonat. I també que ahir al vespre es va dur a terme una operació antiterrorista en el qual es va detenir una persona a Saragossa i després es va fer una intervenció al casc antic de Pont de Suert, on teòricament vivia amb la seva mare. És una operació antiterrorista jihadista. I a Lleida ha entrat en servei la rotonda de la intersecció de la L12 amb la C12. És el que hi ha a pocs metres del que abans coneixíem com el peatge de la AP2, on hi havia el peatge. Doncs allí, abans, uns 175 metres abans, s'ha fet una gran rotonda que té un perímetre interior de 60 metres i exterior, perdó, un diàmetre interior de 60 metres i exterior de 80, per reordenar el trànsit entre aquestes dues vies, la L12 i la C12. I també ja saps que tenim dades de l'atur, que el mes de setembre puja amb 886 persones a la demarcació de Lleida i que situa la xifra total de desocupats en 19.476 persones. A més, t'explico que hi ha empreses del Pirineu que ofereixen 250 llocs de treball en hostaleria, restauració i turisme per la campanya de l'hivern. En fi, són informacions d'aquest dimarts 4 d'octubre. Nosaltres el que fem és parlar de gastronomia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ja sabeu que els dimarts en aquesta hora parlem de gastronomia, ho fem ben acompanyats pel nostre sommelier, pel Felip Urbano, i avui us asseguro que tindrem un programa maco de veritat, d'aquells que et sabrà greu fins i tot d'escoltar-ho a través de la ràdio, que això ho hauríem de fer en directe i ho hauríem de fer in situ, però mira, de moment la tecnologia no arriba per a més. De moment transmetem so a través de la ràdio. Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
Molt bé, com estàs?
Bé, 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 doncs mira, ja comencem una altra setmana, ja estem al mes d'octubre.
Sí.
D'aquí a poc estem amb els torrons.
Escolta, tu ara, hores d'ara, no estàs vivint a Lleida, però no, quan no estaves vivint a Lleida, jo sé que, entre d'altres llocs, hi havia un lloc, home, no diré de peregrinatge, però un lloc on hi anaves de manera regular els diumenges al matí.
Clar, jo soc fan d'aquest esmorzar típic a Catalunya i a tot arreu, ¿vale? Mm. I sí, que estava al costat de casa meva, que això ho trobo moltíssim a faltar, que és la Xurreria Moreno, i a la seva família també. I jo crec que és un puesto que si t'agrada esmorzar, no només turros, sinó perquè fan de tot,
però
és emblemàtica la ciutat.
O sigui, que tu te n'anaves diumenge al matí al carrer Pallars, sí, número 11 de Lleida.
I te pots creure que cada diumenge tomba la cantonada una cua?
No, sí que m'ho crec,
que si la fiquéssim a l'inrevés arribava a la seu. En sèrio, és espectacular. Llavors, és un puesto de que... Bueno, a part de l'estima que jo li tinc, no?
Doncs avui parlarem de la Xurreria J. Moreno, que estan des del 1955, i parlem amb la tercera generació, que és el José Antonio Sobrino Moreno. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, tercera generación, la verdad es que me encanta conocer estos negocios que alargan generaciones, que no es fácil,
No. Tercera generación en Lleida, la verdad. Mi abuelo ya vivió una generación anterior, mi bisabuela allí en Guadix, en Granada. Y bueno, ahora ya somos la tercera aquí en Lleida y esperemos que alguna más pueda venir.
José Antonio, oye, ¿a ti te han explicado por qué, cómo se abrió la primera vez en Lleida, la churrería?
Sí, mis abuelos se trasladaron aquí en Lleida. Mi abuela pues limpiaba casas en aquel entonces por Balaguer y mi abuelo se dedicó principalmente a la pintura, a pintar casas. Y al poco tiempo, cuando se juntaron, pues mi abuelo decidió seguir con la tradición familiar de allí, de Guadix. Y con cuatro hierros y cuatro chapas montaron una barraca allí en la plaza del depósito. Y empezaron haciendo pues cuatro churros y cuatro patatas fritas, que es lo que la gente pues por las mañanas más sí, reclamaba, y por las tardes, que entonces abrían mañana y tarde. Y así empezó todo. Desde la pobreza, desde la humildad, intentando tirar para adelante una familia.
Estamos hablando de 1955. Claro, a partir de ahí, tus padres, por así decirlo, lo vivieron desde pequeños. Pues desde pequeños, y tú ya no digamos, ya has nacido.
Sí, mi madre también nació allí, pues mi madre nació en el 61. Uh-huh. Mi tío cuatro años antes. Entonces, Todos nacieron en la barraquilla y, bueno, muchas horas de trabajo con los niños por al lado, que antes había otras regulaciones y, sí, y los niños cuando tenían 6 o 7 años pues ya ayudaban, ¿no?, en los negocios familiares.
Claro. José Antonio, oye, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú de la churrería? No sé si ya de la calle Pallars o de la otra.
No, mi recuerdo, sobre todo de infancia... Yo nací estando ya delante del Mercat del Pla. Ajá. Y bueno, me acuerdo las tardes y las mañanas que me tenían que dejar al lado en el culto de los gitanos que tanto cariño le tenemos. Me quedaba pues con los niños de ellos jugando por la plaza, jugando a la pelota, con la bicicleta y esos fueron mis primeros recuerdos allí.
Uh-huh. ¿En la calle de Pallars desde cuándo estáis?
Hace 25 años. Ah, este septiembre cumplimos 25 años.
Ojo, del siglo pasado, por así decirlo. Al final del siglo XX, vaya. 25 años, bueno, fecha redonda. Oye, como nos ha dicho Felipe, vosotros ya no solo ofrecéis chocolate y churros, sino muchas otras cosas, pero yo me quiero centrar en el chocolate y los churros, que al final es el centro. ¿A ti te gustan?
A mí, tengo que frenarme vale. Porque me encanta, la verdad.
Yo te lo digo porque a veces ya sabes aquello de en casa de herrero, cuchillo de palo.
Sí, eso de que aburren o...
No aburren.
No es nuestro caso. A nadie de la familia que yo sepa le ha aburrido nunca un churro.
Oye, ¿cuál es el secreto para hacer un buen chocolate?
Bueno, pues el secreto es justamente ese, ¿no? Cuando empezamos a hacer el chocolate, cuando empezó mi abuela a hacer el chocolate, que yo no estaba en vida, lo hacía solo para la familia, porque no lo vendían al público. Y hasta que llegó una señora que también era casi como de la familia y le ofrecieron una taza, ¿no? Y entonces cuando haces el chocolate para la familia, pues lo haces con un amor especial, ¿no? Pues más a tu gusto, más espeso, con otro tipo de sabor. Y esa receta es la que se ha ido trasladando pues de abuelos a padres y de padres a hijos.
Joder, o sea que eso ya lo mantenéis, que esto, o sea, no es de antes, por así decirlo. Te lo digo porque normalmente...
La receta original no se ha modificado casi para nada.
Siempre decimos que, oye, lo de antes sabe mejor, lo de antes dura más. Pues bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, en la calle Pallars número 11 a Lleida, ara, encara podeu provar la xocolata de fa anys, per entendre'ns que... Hombre, la verdad, hay mucho producto gastronómico que con los años va perdiendo sabor y cuerpo, sobre todo lo que es marcas comerciales. Si tú pudieras probar, yo qué sé, lo mismo, pero hace de 20 años, dirías, oye, pues si es que ahora está perdiendo cuerpo y sabor, No es vuestro caso, ni mucho menos,
No, eso es lo que nos rompe un poco la cabeza porque siempre intentamos mantener el mismo producto. Uh-huh. Entonces, claro, mantener, por ejemplo, la leche que gastamos es leche letona de la mejor calidad del mercado y es una leche pues más cara que,
claro,
que las comparativas, ¿no? Que las leches que podemos encontrar en el mercado normal. Entonces, que cuando estas casas te cambian el tipo de leche, te cambian un poco el contenido, pues la verdad es que te rompe un poco, claro, la cabeza para llegar a hacer el chocolate tal como tú lo quieres, porque igual le falta un pelín de azúcar o le falta espesante y tienes que buscarlo de otra manera. Entonces, ese es el intríngulis.
Uh-huh. José Antonio, ¿hay una cuarta generación preparada?
Mi sobrina, mi hermana también, estamos los dos mano a mano y mi sobrina va creciendo, ya tiene su camiseta personalizada con 7 años y...
¿Con 7 años?
Sí, ya se pone en los pedidos a domicilio, ya se pone en el ordenador a coger algún pedido porque, bueno, le gusta. Y a
Muy
ver.
Bien. Claro, ahora decías esto y antes Felipe también nos lo remarcaba. Al final habéis tenido que abrir un poco el mercado. El chocolate y los churros es lo principal, pero oye, ¿qué podemos encontrar hoy en día en la churrería Moreno?
Pues se puede encontrar de todo, la verdad. Hace cosa de unos 6 años, 7 años ampliamos un poco la cocina y venían muchas familias que decían, no, es que a mí no soy de dulce, yo soy más de salado. Entonces empezamos a hacer bocadillos fríos. De bocadillos fríos pasamos a hacer bocadillos calientes, después venían clientes que nos pedían cosas especiales, pues alguna hamburguesa, algunas patatas, cosas así, y ahora ya se puede encontrar pues desde patatas bravas, platos combinados, bocadillos especiales, sándwiches, de todo.
Claro, además a domicilio también,
Sí, todo desde la pandemia.
Claro.
La pandemia tuvo cosas buenas y cosas malas a todos nos las han destacado, ¿no?
Sí.
Durante estos años. Pero las cosas buenas es que las empresas también tuvieron que reinventarse.
Sí,
y nosotros también tuvimos que hacerlo.
És el que avui en dia es coneix com el take away, per entendre'ns, per endur, menjar per endur, doncs també ho trobeu. Mira, els trobeu a internet, a churreriamoreno.com, tot junt, churreriamoreno.com, amb CH. Estem parlant amb el José Antonio Sobrino Moreno, és tercera generació a Lleida, i hores d'ara estan al carrer Pallars número 11. Felip Urbano, que tu has estat...
Sí, sí, sí.
Això ho has de trobar a faltar, els diumenges. Tu has estat visitant habitual. Escolta, fes-li una pregunta, va.
Home, pues, José, a mí, yo he hecho churros en casa también, porque me gusta hacerlos. Además, soy fan incondicional de los churros. He probado en otros sitios aquí en Barcelona y tengo que reconocer que como los vuestros, y no es por quedar bien, es la verdad, o sea, esto es algo que he hecho mucho de menos, pero me gustaría que nos explicaras, por favor, la sencillez, o que la gente puede pensar que es tan fácil, ¿cómo se elaboran unos churros? ¿Cómo se cocinan?
Que Felipe quiere saber el secreto de los churros.
Los ingredientes, todo el mundo te dirá los mismos, o sea, al final es harina, agua y sal, pero claro, ahí está el ojo, ¿no? El ojo del cocinero. Mira, al final mi abuelo, pues no sé si se pasó 35 o 40 años,
claro,
mejorando la receta, y cuando llegó a mi padre, pues mi padre también lleva 20 años, 25 años casi mejorando la receta también, y al final contra más barreños de masa haces, pues más le coges el toque, ¿no? Porque al final hacer el chocolate puede ser algo más técnico, porque en cuanto hierve la leche, pues es la cantidad de cacao que cada uno quiera echarle, pero la masa tiene un toque, depende de la temperatura exterior, depende también del tipo de aceite que estés usando, y cada aceite tiene una potencia calórica, ¿no? Pues depende de la potencia calórica también, la masa tiene que estar o más dura o más blanda, y ahí está pues el ojo del cocinero.
¿Te ha quedat clar, Felip?
Sí, sí, no, lo que tinc claríssim és que tinc que tornar a Lleida.
A mi el que m'ha quedat clar, Felip, és que quan portes 25 o 30 anys preparant els xurros a casa, començaràs a aprendre'n.
M'estimo més allà, eh? Totalment, eh? M'estimo més la xurreria, eh?
Home, mejor...
Nosaltres també ens agrada que vinguis, Felip.
Home, clar, al final és millor anar a on entenen, on ja en saben, on ja han estat gastant aquest temps per aprendre, a Xurreria Moreno. Doncs escolta, José Antonio, oye, pero... podemos comer churros con chocolate cualquier momento del día y cualquier día de la semana, pero el domingo por la mañana para desayunar, no sé, como que es una tradición, como que hace más fiesta, más especial.
Sí, 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 los domingos son nuestro día estrella, y bueno, la gente se amontona en la cola para, y a veces está ahí 30, 45 minutos de cola para desayunar en 15 minutos, ¿no? Que nosotros damos mil veces gracias por este,
claro,
por esta estima que nos tienen a nuestro negocio y a nuestra familia, pero a veces no lo entendemos, de decir, ostras, también hay muchas otras opciones, ¿no? Para desayunar.
Pero no hace bueno, tanto
muy,
domingo.
Muy agradecidos.
No hace tanto domingo. Oye, vosotros el domingo abrís a las 6:30 de la mañana.
A las seis estamos abiertos hasta la 1:30.
Vale.
Y media, más o menos.
¿A qué hora empezáis a trabajar sin abrir la puerta?
5:30, 5:15, 5:30.
Uy, 5 de la mañana ya allí. ¿Y lo dejáis todo preparado y empezar a hacerlo se hace entonces, ¿no? A partir de las 5.
Sí, todo.
Dios mío. No, pero además esto se nota, ¿eh? Si o recién hecho o del día anterior, se nota mucho.
Sí, se nota. Sí. Además, la masa, por ejemplo, necesita reposar un poquito, como casi todas las masas.
Claro.
Y entonces, si abrimos la puerta enseguida, los primeros que se comen los churros lo notan, porque está un poco más dura y bueno,
claro.
Lo que normalmente, los que vienen a las 6 de la mañana, también tengo que decirlo, son gente de fiesta que tampoco lo nota tanto.
Bueno, no, sí, esos vienen a... Sí, o sea, esos se van a acostar, por así decirlo.
Correcto.
És curiosa. Bueno, escolta, mira, ja aquí és una manera d'acabar bé el dia també, i els altres, els que ho agafem per esmorzar, és una bona manera per començar el dia.
Però Ricard, tu pensa que diumenges o dimarts, que també tenia festa, que també m'agradava anar, Jo sempre intentava asseure al menjador de dintre, perquè allà el de l'entrada estava ple, però a la taula número 13, sempre intentava asseure a la mateixa taula.
Sí, això m'ho vas explicar, no sé, aquesta fixació, per la taula 13.
Sense dir res, ja me ficaven al meu cas amb llet, dos xurros perquè una reacció són quatre, llavors, clar, és que dius, hòstia...
Bueno.
Mira, ara mateix és com si estigués allà dintre, ho dic en sèrio.
El lunes estáis cerrados por descanso semanal, los domingos de 6:30 hasta la 1:30 de mediodía y de dimarts a dissabte de 7 del matí, que escolta, entre setmana, de 7 del matí fins a la 1 del migdia. Bueno, oye, és el que dèiem, chocolate con churros, que això tots de petit, mira, jo, mi abuela me lo hacía los domingos por la mañana, y además me acuerdo mucho, lo hacía para mí solo, Yo era muy pequeño, es lo que te decía, que no sé qué tiene el chocolate con churros, pero que hace domingo, hace festivo, por así decirlo.
La abuela, la importancia de la abuela.
Sí, señor, totalmente de acuerdo. Hem parlat amb el José Antonio Sobrino Moreno, és la tercera generació de la xurreria Moreno. Ha sigut un plaer parlar amb ell. El tenim una mica refredat i, bueno, ho hem hagut de fer per telèfon, però, oye, si no en un tiempo te acercas a la radio, venimos nosotros, O sea, que quizá casi que venimos nosotros,
Ya os traeré algo, si no. No. Que queréis probarlo.
José Antonio, oye, que ha sido un placer conocer toda la historia y las personas detrás de este proyecto. Ahora os trobeu al carrer Pallars número 11, José Antonio, un abrazo y oye, recuerdos a toda la familia.
Muchas gracias.
José, un beso. No, a ver si nos vemos pronto. Guárdame un cupón de lotería, que bajaré a buscarlo. Cuídate.
Estás agafant ya la lotería de Nadal, Feli.
Sí, cuídate, José.
Molt bé, doncs, Felip Urbano, Sumille...
Una història molt maca,
Que sí, que sí. T'ha faltat... Escolta, el cava i la xocolata enganxen o no?
Sí.
Sí?
Cap problema, sí.
Perquè jo crec que ho he vist en alguna pel·lícula, això. Mira què et dic.
Sí.
Però s'ha de vigilar, una copeta, una copeta.
Sí, no, sempre té que ser moderació, sempre. Bueno. Tot el que recomanem sempre amb aquella cautela, no? No hem de... Però sempre.
Bueno, pues proposta gastronòmica força maca avui, Si aneu ja a la xurreria Moreno, sabeu qui hi ha al darrere i tota aquesta història, que jo crec que això també són cosetes a valorar. Felip Urbano, Sumilla, com sempre, un plaer. Gràcies, cuida't.
Salut.
El rojo de un gran reserva, el naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas, el amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan, y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Peugeot.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja ens n'anem fins a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics. La temperatura segueix pujant, ja per sobre dels 25 graus a Lleida. No sé si acabarà pujant més o no, Tertúlia dels polítics, va, que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Si tens qualsevol proposta, tema, etc., 664-526-180 és el nostre número de WhatsApp, missatge de veu o de text. Si m'envies de veu, ens escoltem les veus. Si m'envies de text, doncs l'hauré de llegir. 664-526-180. Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Com estàs?
Súper, aquí, ja veus.
Fa dies que no venies.
Sí, i mira que m'agrada.
Pues no, no havies vingut encara aquest curs aquí, o sí?
No, és possible que no, és possible que no. Però, i mira que m'agrada, perquè la veritat és que a la COPE s'està molt.
Això només ho deus de dir aquí, no?
No, ah, sí. No, no, ho dic a tot arreu, que a la COPE s'està molt bé.
Bueno, a veure...
Escolta, és que s'està molt bé, és veritat.
Ideologies i colors a part, no direu que no us tracto bé, eh?
No, però és que, a més, jo crec que justament amb aquest espai, el tema de les ideologies, on tots hi som convidats, no sé, jo, independentment del color que tingui la COPE, no? Jo me trobo molt a gust. Bueno. Mai se m'ha vetat res.
Xavi Palau, del Partit Popular,
què tal? Molt bon dia.
Tu estàs bé, també, aquí a COPE Lleida?
Molt bé.
Vale.
I està ben acompanyat, eh?
I molt ben acompanyat, i amb un bon locutor, molt bon...
No, però mira, també...
I per tant, perfecte tot.
Però també et diré que em consta que el Xavi ho diu fora d'aquí, també, eh?
Bueno, jo sempre ho he dit, Carme? Jo sóc oient de la COPE, jo no me n'amago.
No, que està a gust aquí.
Sí, sempre ho he dit, és evident. Però no vol dir res en contra dels altres, evidentment.
Que no.
Un té més afinitat a vegades amb uns mitjans que amb d'altres, sense cap tipus de perjudici.
Estar bé en un lloc no vol dir que no puguis estar bé també en un altre lloc, eh? Les coses com siguin, que això...
Hi ha d'altres mitjans que a mi no em truquen. Bueno, doncs pues vale, no passa res.
Bueno... Res.
No te truquen.
Jo truco tots.
Amb el munt de missatges que
truco també a Esquerra Republicana, però que segueixen sense venir. Vull dir, insisteixo, però ho dic perquè al final la gent es pensarà, mira, veus, a COPE no conviden Esquerra. No, hi convidem absolutament a tots, però Esquerra segueix sense venir. Què hi farem? Sergi Talamonte, del Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu què estàs? Aquest
segueix pujant la temperatura.
Sí. Però estàs còmode aquí també?
Sí, superbé. Eh? Bueno. I és allò que diuen que els polítics, sempre que quan diuen alguna cosa, diuen en contra d'algú. Però no, ja, també l'entenc.
No, veus...
També l'entenc al Xavi, quan diu alguna cosa, diu a favor de que s'està bé aquí, i és així. Ja.
Correcte, per això ho deia, per això ho recalcava. Maria Borrell, de Ciutadans, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia, jo també estic molt bé aquí. No. Jo també estic molt bé aquí, a més avui tertúlia d'oposició, perquè
sí,
de govern no hi ha ningú.
Bueno,
tertúlia d'oposició a la COPE.
A veure, de Junts per
Cat... Continua pujant la temperatura, sí. Sergi.
No, de Junts per Cat està previst que vingui el Joan Ramon Castro, que mira, em segueix repetint, i que m'acaba d'avisar que fa 5 minuts tard.
Per tant... perquè té problemes de mobilitat.
Bueno, no serà. Sé. Veurem. Escolta, de què estàveu parlant abans de que us obris el micro?
Doncs,
de què estàveu parlant?
Estàvem parlant de que aquest divendres...
Algo d'una moció.
Aquest divendres hi ha un ple i el PSC presentem una moció pel tema de Torreblanca a Quatre Pilans i bueno, sembla ser que als òrgans de l'Ajuntament no els ha agradat com la presentàvem i no es la fan canviar. Llavors, bueno, hi havia una cosa que era curiosa perquè sabeu que fa divendres passat, no l'anterior, van fer un ple extraordinari sobre el centre històric i que justament se'ns va fer canviar, se va fer amb com si fossin diferents mocions dels grups, excepte el govern que no va presentar res. I justament es va presentar com a moció i com a instar, perquè sembla ser que és aquesta manera que no obligui a res. I ara que han presentat una moció pel tema i han ficat a instar, doncs ara sembla ser que no agrada i hem de ficar convidar, demanar...
Escolta, no és el tema que anava a tocar avui, eh? Però ja que l'hem encetat. Avui volia parlar de l'incivisme a la ciutat de Lleida, de les ocupacions, de la brutícia, del soroll, etc. I en parlarem, eh? De manera breu. Jo us ho dic ja a 1:36, ja comencem a anar de manera breu.
Ja comences a apretar.
Sí, ho sé, perquè és que si no, no arribem. De manera la paraula a Sergi Talamonte, ara te la dono, però abans, Carme Valls, de manera telegràfica, què no esteu d'acord? Perquè fa uns minuts ha estat Toni Postius aquí, primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, parlant, entre d'altres, del polígon Torreblanca Quatre Pilans. A priori, el que ha explicat, doncs, xoca amb el que Fèlix Larrosa va declarar ahir. Vosaltres en què esteu en contra?
Bueno, nosaltres estem en contra amb aquesta última ampliació Eh? O sigui, no estem en contra del polígon de Torreblanca a Quatre Pilans, evidentment.
La darrera ampliació és la de Quatre Pilans, per entendre's, la més propera a la ciutat.
Exacte, si no recordo malament, sí. Perquè jo tampoc no sóc la més experta en aquest tema. Nosaltres estem més d'acord en que hi ha una manera immediata que es podria fer ja, que és l'ampliació del polígon industrial del Segre, que a més ja està preparada, i per tant allí ja podrien començar empreses, i amb aquesta última ampliació que es fa del polígon de Torreblanca, que a més hi ha gent afectada, no entenem el tema de...
Horta. Agafa horta,
però independentment d'això, no? Perquè jo no recordo si eren entre 20 o 30 famílies, que a més justament se manifestaven el dia de l'horta a l'estand de l'Ajuntament de Lleida, doncs és aquesta manera de fer les coses que té l'Ajuntament.
Deixeu-me que saludi el Joan Ramon Castro, que tal com ha dit, m'ha dit I-32 amb 5 minuts arribo, són I-37 i està assegut aquí. Eh? Joan Ramon Castro, què tal? Bon dia.
Que deu d'estar molt content, el triomf de Castellers el dissabte.
Doncs sí, bé, sí, com intento ser puntual, però avui...
Jo creia que
a la
pregunta de Junts.
Mentre les persones avisen cap problema. Escolta, que hem començat fent una pregunta importantíssima, si estàs a gust aquí.
Jo sí, per què?
A Copa Lleida.
Perquè no ho ha de
ser. No,
que ho he preguntat. No, veus.
Porta trampa, eh? Bueno,
perquè, clar, sí, veus un silenci. Com deia el Sergi.
I, pobre home, ara el fiques en un compromís.
No, jo...
Tu estàs a gust venint aquí, a Copa Lleida.
Avui he repetit, fins i tot voluntàriament, no ho tenia agendat.
Imagina't.
No ho tenia agendat i he demanat de venir jo, perquè així vaig quedar l'altra setmana passada.
Cert. Vale, perfecte. No era una pregunta trampa, eh? Simplement que ha sorgit el cor.
M'heu sorprès.
Ho semblava.
Doncs no. I agafant el que deia ara la Carme, doncs sí, estic molt content perquè Castellers de Lleida, que sabeu que sóc un dels que està allí fent pinya, doncs vam fer una gran actuació en el dia del concurs, el concurs de dissabte, amb un 4 de 8 que feia 4 anys que no fèiem. I...
Fent pinya vol dir que estàs a baix.
Sí, ara sí, per problemes d'esquena, abans aguantava...
Abans pujaves?
Abans aguantava tots els 7 que estaven damunt meu... ara, per qüestions d'esquena, doncs no ho faig, però sí que estic fent pinya i estic donant tot el suport que puc, a part de donar pit, també dono tot el suport que puc, i sí que les meves filles, totes dues, pugen fins al Benamunt. I he de dir també, que el fill de la Carme també és casteller de Lleida. I també puja, ell sí que puja. I a vegades algun dia o altre l'he aguantat damunt de les meves espatlles.
Ara ja no l'aguantaries, eh?
Sergi Talamonte, perdó, que ens n'hem anat ja de lloc. Sergi Talamonte, de manera breu.
Més enllà de dir que lo dels castellers és un autèntic prodigi, a mi me deixa estorat cada cop que veig un castell de 8 o de més, és algo espectacular. Bueno, ja que ho deixo. Sobre el tema Torreblanca, bueno, a part de la moció, que és un tema que no hauríem de parlar molt, però és un jaleo administratiu que estaríem un rato per a poder intentar explicar, perquè no ho entenem ni altres. Lo de Torreblanca ha estat un despropòsit de pla urbanístic que acabem d'aprovar, inicialment la Generalitat, passen a ser 3 pobles de lo que estava previst en l'abans pla, quan s'estava començant a treballar el pla de Torreblanca. En cap manera estava previst que s'ampliés a 4 Pilans. L'ampliació que hi ha hagut també amb els sectors de Portal de Torreblanca, que afecten a moltíssima gent i afecten a moltíssimes granges, cultius, em sembla absolutament desproporcionat. Vull dir, està bé que hi hagi un polígon industrial de gran parcel·la, vull dir, és necessari, que veiem que l'estació intermodal és necessari, però tenim molt clar que s'hauria de delimitar a lo que són les finques d'Incasol, les que són finques que va comprar l'Emo en el seu moment, que ja n'hi havia prou, que eren 300 i pico hectàrees llargues de polígon, més totes les zones circumdants d'equipaments necessaris. Nosaltres ho treballarem aquest tema i evidentment en la situació que està actualment el pla director no hi estem pas d'acord. I penso que l'Ajuntament de Lleida, tot el consistori, no hauria d'estar d'acord, perquè trinxa el territori del municipi d'una manera salvatge. O sigui, ara tenim urbanitzat un terç del municipi de Lleida aproximadament, amb polígonos, Lleida Ciutat i tal, i tindríem urbanitzat 2/3 del municipi. És a dir, passem d'un terç a 2/3 del municipi, pràcticament doblem l'espai urbanitzat del municipi de Lleida. Penso que és una autèntica barbaritat.
Maria Borrell.
Bueno, és que una altra vegada es veu una mica les contradiccions, no, d'aquest equip de govern. Per una banda, tenim, ja fins i tot amb el pifostió que hi ha, no, a la Generalitat de Catalunya entre Junts i Esquerra, però és que, a més, s'està traslladant també a Lleida, perquè l'altre dia vaig sentir amb un company de l'equip de govern d'aquí de Lleida dient que com que no hi cabien a Barcelona, doncs llavors arriben els polígons, o sigui, venen aquestes grans polígons polígonos cap aquí Lleida. O sigui, semblem la ventafocs sempre de Catalunya, bueno, de la resta d'Espanya, per suposat, però sobretot de Catalunya, semblem l'últim cul, no? Aquestes contradiccions a les que em refereixo és precisament aquest fet, no? Els polígons, o sigui, almenys s'ha de tenir una planificació de què es vol per una ciutat, i hi ha la contradicció en tant en quant. Hi ha una comissió de l'Horta, hi ha la marca Horta, hi ha la protecció del tema de l'Horta, i per altra banda se trinxa. Llavors, que, o sigui, s'ha d'aclarir tot aquest tema, s'ha d'aclarir tota aquesta qüestió, perquè el que no pot ser és que per una banda t'omples la boca parlant de l'Horta i parlant de que tot el cinturó que dona la volta a tota Lleida, no?, que s'ha de protegir a tots els nivells, perquè també a nivell de línies d'alta tensió, etc, etc, i per altra banda, doncs, se pretenguin aquests plantejaments, doncs, que hi ha molta gent en contra, hi ha poca informació, segons el meu parell, és una imposició de nou, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya, perquè és qui el tema és per la Generalitat de Catalunya, poca cosa té a fer l'Ajuntament de Lleida, però si a sobre, encara, o sigui, te poses més a favor i deixes de banda, no informes, no hi ha processos participatius a tota la gent, els propietaris de l'Horta, que és normal que tothom vulgui defensar els seus interessos, i és normal de que tothom vulgui defensar també les seves propietats, les seves terres, on hi han treballat famílies i famílies, no?, generacionalment parlant. Bueno, doncs és una qüestió que donarà, jo crec que més d'una tertúlia estarem aquí per anar resignant i anar opinant, està claríssim, no, independentment del tema de la moció que s'ha presentat al ple per aquest divendres.
El tema d'avui, però ja veig que Xavi...
El tema crec que és molt complex. Sigui quin sigui el resultat de la moció de divendres, al final la patata calenta estarà en mans del govern de la paeria, perquè al final tots sabem que les mocions no tenen cap tipus d'eficàcia jurídica, i per tant, doncs, sí que hi haurà un clima d'opinió majoritari en funció del que es calli per votar, no? Crec que a la balança s'hi tenen que ficar dues coses que a vegades es poden barrejar, però són totalment diferents. Almenys des del grup popular, doncs, nosaltres som partidaris, evidentment, d'inversió, som partidaris d'emprenedoria, som partidaris d'empresa, som partidaris de la millora dels polígons industrials ja existents, i som partidaris d'ampliar els polígons industrials. Ara bé, per l'altre costat, també hi ha un altre vessant que cal tenir en compte, que cal buscar la protecció del territori, i en aquest sentit s'ha de buscar la manera de fer polígons sense envair precisament Horta, competències mediambientals, destruir el medi ambient, o en aquest cas perjudicar, evidentment, a persones, a veïns de la nostra ciutat, doncs, que es veuen perjudicats per aquesta ampliació del polígon. I la manera de buscar l'equilibri segurament que seria fer un replantejament, i en aquest sentit crec que és important, doncs, que els sectors que estan implicats en aquest sentit, doncs, busquin un consens i una solució. Però el projecte que se'ns planteja avui sobre la taula crec que envaeix precisament molt d'allò que portem molts anys tots reivindicant, que és la protecció de la sostenibilitat i de l'entorn de la ciutat de Lleida, que és l'Horta de Lleida. Mm-hmm. Per tant, en aquest sentit, crec que és molt important que hi hagi, com bé diu el Sergi, una unanimitat a l'hora de defensar allò que són els interessos de Lleida per sobre de legítimes aspiracions ideològiques i partidistes. I insisteixo, al final la teulada està en mans de l'Ajuntament de Lleida i de la Generalitat, i no sé fins en quin punt, quan el mateix dia que l'Ajuntament de Lleida es votarà la moció del PSC, els militants de Junts estaran votant si continuen formant part del govern de la Generalitat, que vol imposar aquest model a Lleida. Per tant, no sé fins en quin punt s'estan produint les condicions més idònies per dur a terme aquest debat.
Val, això li anava a preguntar al Joan Ramon Castro. Avui ha estat amb nosaltres Toni Postius, també li he preguntat. Ja s'ha definit la pregunta... Perdó, és un incís ràpid. S'ha definit la pregunta que Junts li farà a la seva militància. Si creuen que han de seguir el govern de la Generalitat, Joan Ramon Castro, de manera lliure, si et vols pronunciar, tu què creus, tu què votaràs, vaja.
Bé, tenim una reunió demà mateix, en les quals ens ajuntarem també tots els junts d'aquí de Lleida. Acabarem de debatre sobre si està al govern o no està al govern.
Si mantenir-se o sortir.
Sí. I allà acabarà de prendre la decisió, perquè hi ha molts ets i uts dintre del que s'està dient. No és només el que està sortint dintre dels mitjans de comunicació, sinó tenim algunes cosetes més dintre de lo que és el partit, i voldria ser prudent abans de pronunciar-me, perquè vull tenir tota la informació per poder acabar de decidir.
Això serà aquest dijous i divendres, eh?
Sí, demà tenim nosaltres la reunió de tots els membres que vulguin participar-hi, els membres de Junts de la ciutat de Lleida o del territori, i acabarem de debatre entre tots, i acabarem de saber tota la informació per poder prendre la decisió més oportuna.
Per tancar avui el tema aquest del polígon 4 Pilans, Torreblanca 4 Pilans. Joan Ramon.
Vinga, va. Lo que deia ara la Maria...
Però de manera breu, eh?
Sí, seré breu. Lo que deia la Maria de que sí que és veritat que Barcelona no té sol, és veritat. És que Barcelona no té sol, no té possibilitat d'expandir els seus polígons. I el que està fent el país, el que està fent Catalunya, és intentar ampliar la seva base d'industrial per poder ser més productiva i per ser més competitiva davant d'altres llocs. Llavors el que està buscant és intentar fer aquests polígons fora de lo que és el seu àmbit d'ocupació o d'acció. Llavors, un dels jocs ideals on tenim sol és aquí de Lleida, amb la casuística que també podem tenir molta facilitat en arribar als dos ports potents del que és la Catalunya, tant Barcelona com Tarragona, mitjançant el tren. Per això diuen que ens envien el polígon cap aquí a Lleida, doncs benvingut sigui, perquè no hi ha possibilitat de fer-ho a Barcelona. És que és així. Però també ens estem queixant que les nostres empreses se'n van cap a darrere de la franja, perquè doncs una de les causes és que no hi ha sol. No hi ha la possibilitat de fer aquesta indústria o de fer aquesta producció en lloc on se necessitaria espai. Llavors, què s'ha fet en aquest polígon? En aquest polígon s'ha fet unes gigaparcel·les, que són llocs on no hi haurà possibilitat de fer-ho anar a cap altre lloc de Catalunya.
Del mundo mundial.
De Catalunya, almenys. De moment, a Catalunya, que és el que realment m'importa ara. Llavors, aquestes gigaparcel·les és l'únic lloc on podem fer. No podem fer només gigaparcel·les. Per què? Doncs perquè si ara tot el nostre sòl l'invertim en una sola empresa, si aquesta sola empresa marxa, com ha passat en altres llocs del territori, doncs ens quedem una mica orfes, no?, d'empreses. Llavors el que hem volgut fer és que hi hagi una empresa, que hi hagi empreses grans, molt grans, potents, que puguin abastir arreu d'Europa i que la producció es faci des d'aquí. Però és que al voltant d'aquestes gigaparcel·les n'hi haurà altres parcel·les que també són molt grans, perquè 40 hectàrees crec que són parcel·les molt grans, a la qual també hi podrem instal·lar empreses molt grans. Però també en aquest polígon hi hem de donar capacitat perquè aquestes empreses no tan grans o no gigagrans puguin establir-se. I per això s'ha hagut des del govern de la Generalitat de fer parcel·letes més petites d'unes 2 hectàrees cada una perquè aquesta possibilitat no sigui negada als empresaris que es vulguin establir en aquest polígon. És més per això. I una puntualització. Lleida, el territori del municipi de Lleida, me sembla que ara, si no recordo malament, estem en 22.000 hectàrees. No me crec que tinguem els 2/3 construïts d'aquestes 22.000 hectàrees. Me di el Sergi que 2/3 del nostre municipi està construït. Vaja, no ho crec. No crec que estigui construït.
Un terç.
Bueno, no, jo diria que tampoc arribem a això. I llavors, jo crec que el construir aquest polígon, a part de necessari, hem d'anar evolucionant dintre del que és la nostra societat i estem demanant que la nostra ciutat sigui una ciutat productiva, doncs el que no podem fer és mirar enrere i ja començo a estar cansat que per Lleida ja n'hi ha prou. Doncs no, per Lleida no n'hi ha prou. Lleida ha de ser potent, ha de ser forta i hem de tindre un polígon dels millors que tinguem a Catalunya i més grans.
Ja que ens quedem amb aquest tema. Sergi i Carme.
Sí, bueno, ens podem inventar les dades, Joan Ramon. A l'àrea d'influència de Lleida hi ha 1.800 hectàrees de polígon industrial disponible. 1.800 hectàrees de polígons industrials disponibles. L'excusa és que no hi ha parcel·les de més de 4 hectàrees, vale, d'acord. Fan falta parcel·les grans, doncs utilitzem els terrenys que té Incasol i que té la EMU, però no anem a trinxar les explotacions i la vida de tota la gent que viu a l'Horta. Em sembla que n'hi ha més que suficient amb el que estava projectat a Torreblanca des del 2009. La diferència està en, com ha passat amb el planejament general també, se fa un avanç plau, se fa un procés participatiu i després de repent apareix una aprovació inicial que ho desmanega absolutament tot i que dobla l'àmbit d'actuació que estava previst a Torreblanca a 4 pilans. Això no és de rebut. Vull dir, si tu has fet un procés participatiu i has plantejat un polígon industrial que tenia un àmbit d'actuació de 700 hectàrees i que el polígon s'havia de fer una transformació de territori d'unes 300 hectàrees aproximadament, de repent me vas a 600 hectàrees, bueno, 400, quasi 500 hectàrees de transformació de territori, però de parcel·la, i després un àmbit d'actuació de 1.200 hectàrees. No és de rebut. Vull dir, penso que s'ha de ser prudent en la transformació de territori, perquè després no hi ha volta enrere.
Carme, va.
Bueno, jo Si era breu, perquè demanaves... jo torno a insistir en el tema de que al mes de març, amb una moció que es va fer a l'Ajuntament, es va aprovar per unanimitat l'ampliació del polígon industrial del Segre, es va donar un plaç de 6 mesos, que va caducar el 30 de setembre, i per tant, i no s'ha fet absolutament res. Una vegada més, es demostra que les mocions que es presenten a Paeria no serveixen de res, com amb aquest mandat ens demostren contínuament, no?, que les mocions... De fet, vam tornar a fer un ple extraordinari del centre històric perquè les mocions que s'havien presentat no s'havien portat a terme, i bueno, i ara presentarem una moció sobre el tema de Torreblanca Quatre Pilans, que m'imagino que no tindrà tampoc cap resultat perquè al govern no li interessa, però jo voldria saber quin és aquest interès que té. I és cert, una de les queixes que havia de les empreses de Lleida és que no hi havia terreny industrial, però era una de les queixes, perquè les altres 5 que n'hi havien, que eren, per exemple, com se les ha de tenir a la Generalitat, etc., bé, que no s'hi fica remei. Només amb aquesta, que m'agradaria saber per què aquesta ampliació de 680 hectàrees està llegint ara mateix que és, i per què es fa, en base a què aquesta empresa, no recordo si era coreana, que tenia que vindre i no sé què, no sé quantos, que ningú no sabem ni què va visitar ni què va ser. Bueno, és aquella història de dir, segurament deu haver un interès que desconeixem.
Sí, i aquest és un tema que em sorprèn. A les grups municipals ens fan dir amb qui ens reunim, però l'alcalde i els regidors d'urbanisme es reuneixen amb empreses d'una forma privada i secreta i ningú...
Però, Sergi, quan vosaltres esteu al govern, estem a l'oposició, jo us ho dèiem, que passaria això.
Lo de grups d'interès s'ha aplicat ara per legislació. Nosaltres tots estem obligats a dir amb qui ens reunim, en canvi, aquí es fan reunions.
Però recordo que van tenir moltes discussions.
Que ens afectarà el futur de tot el municipi i ningú sap amb qui s'està reunint.
Maria Borrell.
Bueno, sí, és que s'han dit ara moltes coses i estic completament d'acord amb el Sergi i també amb la Carme, perquè ara ens estem omplint la boca i venen aquests titulars de polígon industrial, també tot el tema del pla de l'estació, el tema de l'estació de busos, però és que tenim el polígon del Segre, el polígon dels Frares tal com els tenim, que ens ha de caure la cara de vergonya. És que l'altre dia fins i tot sentia dir que quan ve gent a Lleida o quan venen possibles inversors o empresaris o industrials a Lleida, no els fan anar pel polígon del Segre perquè no...
Es cauen amb un clot.
Sí, perquè cauen en clots i perquè no veuen aquesta imatge. Home, a mi no em sembla de rebut, potser que primer comencem arreglant tal com està, en època de crisi que tenim i que tenim a sobre i que vindrà aquest hivern. Potser que comencem a arreglar el que tenim a casa abans de fer aquests grans titulars que a fi de comptes al final acaben sent fum. És el que deia ara el Sergi. Molts anuncis d'empreses que jo vaig preguntar i bueno, van dir que, clar, per motius de mantenir...
Protecció de dades.
De protecció de dades no podien donar cap dada, ni tan sols representants públics que estem sota, evidentment, signat amb un codi ètic de no revelar cap dada que se'ns facilite. Llavors jo és que cada dia veig un anunci, quan no són els de les vàlvules cardíaques, és el de, no sé, recauxutats, i quan no és el tema de... Llavors, és falta de concreció. Quan el tema de la grandària, sí que és cert que és veritat que hi ha molt terreny industrial, molt sol industrial a tota Lleida, al voltant de Lleida, i per lo tant aquesta mida, aquesta grandària, és el que he dit al començament. Sembla que, com que clar, a Barcelona no tenen lloc, doncs a fer grans megapastillos o megapolígons. Si jo ja estic completament d'acord en que, per suposat, ha d'haver una activitat industrial al marge del que tenim ara alimentari a Lleida, i complementari, etcètera, etcètera, però no a qualsevol costa. I és més, potser que primer féssim un planejament de què volem, com volem industrialitzar Lleida, perquè la casa s'ha de començar pels ciments i no per la teulada. O sigui, si tu no tens un pla específic, i a més, coses que jo he preguntat i he formulat els meus dubtes que es generen a les pròpies comissions. Tot el tema dels baixadors, tot el tema dels col·lectors d'electricitat, de fonts energètiques, no està ben resolt, i això com acabarà? Perquè això és fonamental, és importantíssim.
Xavi Palau.
Jo crec que aquí hi ha diverses qüestions a tenir en compte. D'entrada, crec que ningú discuteix la necessitat de sòl industrial a Lleida o d'aprofitar el que ja tenim. Crec que tampoc ningú discuteix el que hi ha certa unanimitat amb el projecte inicial del 2009, per tant, en certa manera, aquí hi ha un context de general que tothom hi està d'acord, i el xoc ve quan hi ha aquesta ampliació per part del govern de la Paeria, que crec que els motius els quals justifiquen no acaben de quedar prou clars, perquè no crec que pugui haver-hi un motiu únic de que sigui una ampliació de gigaparcel·les o no gigaparcel·les. Crec que ha d'haver-hi un motiu més de fons, que és el que no acaba de quedar clar. Hi ha un tercer element, que és explicar quin model de ciutat volem. En quant a que, clar, ampliar o dur a terme aquest projecte que pretén el govern de la Paeria en relació al govern de la Generalitat, al final és acabar envoltant tot el barri de Magraners, un barri pròpiament poligonero. Aquesta és la realitat, perquè més enllà de destruir Horta, doncs evidentment rodeja el barri d'un clima que segurament que ningú voldria per casa seva. I per tant, en aquest sentit, crec que són tres aspectes a tenir en compte. Hi ha un model inicial que hi ha certa hi ha unanimitat, hi ha una segona proposta per part del govern que no queda clara de per què l'ampliació, i tercera és el model de ciutat i el model de barri de Magranes que volem, que tampoc en aquest sentit crec que hi hagi possibilitat d'entendre'ns a menys a dia d'avui amb el govern.
Ens queden 2 minuts i mig, eh?
Al final no podrem parlar de...
No, però és igual, per desgràcia, el tema d'incivisme no solucionarà aquesta setmana, per tant, en parlarem la setmana vinent.
També m'apunto, la setmana vinent. Pues sí, però si és d'incivisme, també m'apunto.
Sí, sí. No. Aviam, proposava aquest tema perquè consultant amb persones et parlen de l'incivisme creixent que es detecte, que, evidentment, quan una persona no es porta bé a la via pública no és exclusivament culpa del govern de tot, però després també m'expliquen doncs, que hi ha certes activitats que es faciliten o que faciliten que passin d'altres històries a la ciutat que acaba repercutint amb incivisme. Incivisme no és només tirar un paper a terra, sinó és fer soroll a les nits, si voleu no reciclar bé, ocupar, etc. Per tant, ja és un tema que crec que...
Tema,
sí, el crema de contenidors, fixeu-vos que és un tema que ja... Jo ja em vaig cansar de dir-ho cada dilluns, el recompte dels contenidors que hem cremats cada cap de setmana. Ha anat a bé a Cardenal Cisneros aquest cap de setmana. Ja no n'hem parlat, però que no en seguim parlant no vol dir que no intentem esbrinar què caram passa.
Sí, sí.
Si això ho fa molta gent, o ho fan quatre, o què caram passa, però més enllà del cos que té, un contenidor cremat.
Però aquí també has de diferenciar el que és el delicte, pròpiament dit, que és un delicte, de lo que és un incivisme que podria ser una falta lleu de o una falta greu, en tot cas, d'incompliment d'una normativa o una ordenança, però el que m'han contenit és un delicte, com la copa un pino.
Bueno, depèn qui ho faci, no?
Sí, exacte, perquè no s'ha personat, te recordo... Exacte, te recordo que fins i tot quan estaves tu al govern amb l'actual bipartit, doncs van negar a personar-se com a acusació particular pel tema de la crema de contenidors de fa un parell d'anys, o sigui que... I la cosa és així. Llavors, això qui ho ha de pagar al final és el veí de la ciutat de Lleida, perquè si s'han tingut de reposar els contenidors, s'han tingut de reparar la via pública perquè ha quedat també malmesa tot l'alquitrà per la crema de contenidors, doncs això ho ha tingut de pagar. Ho pagarem.
De la gestió de reposició de contenidors ja podria parlar llarg.
Bueno, doncs per això, és un tema que, si no surt cap altra cosa, que durant aquesta setmana doncs en parlarem. Per cert, que hi ha eleccions, ja ho sabeu, el mes de maig de l'any vinent, l'any 2023, i l'aplec del Caragol s'ha mogut al primer cap de setmana de
com
juny.
Com ja es va fer el 2020.
Del 2 al 4 fa, sí. De juny hi haurà l'aplec del Caragol, la 42a edició de l'any 2023. No sé si sou collistes, si us afecta o no.
S'hauria de moure les eleccions, no l'aplec. Què és?
Estic amb el Sergi. No, hauria de moure les eleccions.
En relació d'importància legislativa?
Sí.
Primer, les eleccions no tots es mouen.
Primer va la plec.
No només a Lleida sol.
Bueno, però a Lleida el movem. En fi, Maria Borrell, Joan Ramon Castro, Sergi Talamonte, Xavi Palau i Carme Valls, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Gràcies. Fins ara.
I nosaltres, que ens plantem ja a les dues, sóc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Fins llavors. Que acabis de passar un bon dimarts i segueixes ben connectat a la cadena COPE.